Bona tarda. Com sempre, comencem amb les informacions de l'aula. Pel que fa a la sortida de Montserrat, que vam haver d'ajornar per la pluja, finalment es farà demà dimecres i dijous, demà 19 i 20. Ja sabeu tots els que veniu quin dels dos dies us toca. Si teniu algun dubte, pregunteu a les companyes. Només recordar-vos que sortirem d'Arenys de Munt a les 7 del matí i un quart d'hora més tard d'aquí d'Arenys de Mar davant del Calissall. I com sempre ja ho sou, però si us preguem puntualitat. També us volem recordar que el dijous que ve, el dia 27, al matí tindrem una visita guiada a l'exposició Manol Valls, Jocs a l'Ombra, al Centre Cultural Calissall. Serà una visita guiada pel Pablo Tous Valls, que és l'arquitecte que va fer la conferència la setmana passada i que és net de l'autor Manuel Valls. Si us voleu inscriure, ja estan obertes les inscripcions, ja podeu inscriure-vos. I ara una recomanació que suposo que molts ja sabeu que de què va, sisplau, els mòbils. Mòbils, silencieu-los, per favor. Sisplau. Bé, i ara anem pel conferenciant d'avui, Jordi Sallarés Terra, expert en arbitratge i litigació internacional, és llicenciat i doctor en dret per la Universitat de Barcelona. També té un màster de Relacions Internacionals per la Universitat de Cambridge. En l'àmbit professional, Jordi Sallarés treballa en el Comitè Espanyol de la Cambra de Comerç Internacional, perquè en l'actualitat és el director, compaginant aquesta feina amb la docència a la Universitat de Barcelona i a SANE. També va ser assessor jurídic de la delegació d'Andorra davant l'Organització de Seguretat i Cooperació d'Europa. Avui el senyor Sallarés ens parlarà d'ambaixades al Maresme al final de la Guerra Civil, caldetes des d'Arenys fins a Llavaneres. Explicarà el període de temps en què les ambaixades estrangeres es van establir en aquesta zona, l'any 38, i relacionat amb aquest tema té un llibre molt interessant que ha publicat i que si us recomano que el compreu, que el llegiu, perquè és molt interessant. Aquest llibre explicarà tot el que avui ens dirà i podeu aprofundir que li interessa el tema aquest. Bé, i donem ja pas al nostre conferenciant i tot el que ell ens explicarà. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda. Jo us he dit que des de l'any 72 estic a Arenys de Munt i mai havia estat aquí. Però per mi és tot un descobriment aquest lloc. O sigui que, i que té el nom aquest amb pintoretes seràfics que em sembla molt interessant. En tot cas, gràcies per l'explicació. Sí, porto 32 anys treballant al mateix lloc i a part em dedico a l'administració públic com a professor a Xada i a l'UB. I aquí veu que posa caldetes, hauria de ser mà, i veig que l'Ajuntament d'Arenys de Mar avui he mirat a la seva web i posa Caldes d'Estrac. No, Caldes d'Estrac no, caldetes, perquè és el nom que internacionalment tenia tota aquesta zona, i com tot i tota aquesta zona vull dir Llavaneres, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montal i Arenys de Mar, perquè una part de les ambaixades estaven a Arenys de Mar. I més que res una cosa que a mi, diguem, m'ho van dir fa 15 anys, ho vaig guardar al disc dur, i el 2017 és quan s'ha investigat, perquè un alumne m'ho va dir, que era el cap de la policia local de Llavaneres, i a partir d'aquí vaig començar a investigar, i sí, hi ha un llibre, que no és barat, per 15 euros, a segons quin lloc no és fàcil, tenen els ajuntaments de Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montal i Sant Andreu de Llavaneres. El procediment per aconseguir-ho és més difícil. Jo sé que la Diputació costa tenir-lo, però si vostès van pel poble, algú els dirà on el poden aconseguir i el que ha de costar. Em sembla que costa 15 euros, per tant, tampoc és un gran estipendi. I si els sembla el tema interessant, doncs allà podem trobar més informació. És possible que continuï investigant, no, és possible que ja continuï investigant, i és possible que hi hagi una segona edició, però això pot passar 5 anys i ja veurem què passa. En tot cas, haig de parlar una hora, tinc un defecte, que és que parlo molt ràpid, per tant, si vostès tenen... més ràpid si cal, però demanem... En tot cas, veurem que vaig fer una presentació a Sant Vicenç de Montal el 11 de gener, una altra que es destaca el 18 de gener, l'altra el 25 de gener a Sant Andreu de Llavaneres, el 10 de març vaig fer una presentació a Barcelona pel cos diplomàtic, el cos consular, i avui faig aquesta. A la presentació aquesta, i els hi puc deixar, ho posa, hi ha un nivell després que posa que estic a Arenys de Mar avui, però bueno, més que res perquè no pensi que els estic discriminant. En tot cas, aquesta foto, això és Caldes d'Estrac, però a l'any 30, 31, 32, per tant que vegin que no era igual que ara, hi havia molts menys arbres, però demorant que la densitat dels boscos era molt menor de l'actual. En tot cas, simplificant, una mica de dret d'interessant públic i del que explico a classe, les ambaixades estan a la capital perquè estan davant del govern i els consulats estan a qualsevol lloc on hi hagi nacionals. Per tant, sí que és normal que a Barcelona hi hagi consulat, el que no és normal és que a Barcelona hi hagués ambaixades i encara més normal que les ambaixades no estiguessin a la capital sinó que se'n anessin a aquesta zona. Primer comença Caldes d'Estrac, Caldes de Sant Vicenç de Montalt, però tota aquesta zona internacionalment de Cabretes, a mà, i a partir d'aquí, doncs, els únics que es van quedar a Barcelona va ser la Unió Soviètica i Mèxic. La resta tots van venir a aquesta zona d'aquí. Els poso la foto perquè vegin que posin el context i el que deia, les ambaixades estan a la capital perquè tenen relacions polítiques, els consulats estan a qualsevol lloc on hi hagi persones, empreses d'aquell lloc perquè el que busquen són protegir els seus nacionals. En tot cas, no sé si ho veurem bé, però això és un mapa que van fer els que estaven a l'ambaixada de França a Madrid, que eren 550 que van sortir el gener del 38 i van acabar a el que se'n diu Can Valls. Ui, no he tocat res, eh? Aquí està. Bueno, ara no sé qui he fet. Vale. Té sorpresa, això. En tot cas, aquest mapa el dic el gener del 38 a l'ambaixada que havia a Madrid, perquè durant la Guerra Civil es va produir un fenomen de l'asil diplomàtic, però en plan massiu, hi havia 11.000 persones a les ambaixades que havia, i consulats que havia a Madrid. I, per tant, algunes, com la de França, tenia 550 persones. Això era un problema, perquè els havien d'alimentar i havien de tenir-los allà aïllats perquè no tinguessin cap risc, i els van traslladar a Campanys, que això està Sant Vicenç de Montalt. I mentre estaven allà dos mesos, per estar fins al 16 de març del 38, un va fer aquest mapa, que vostès no ho veuen, però que després tinguin accés a la presentació ja ho podran veure. En tot cas, no només havia els diplomàtics i els consuls que van venir cap aquí, sinó fins i tot Azaña, que el president de la República, estava aquí. I això, vostès no ho veuen, però ja els dic jo, hi ha un document aquí baix, que és del servei diplomàtic suís, que són els únics que diuen que Azaña està a Caldetes. Insisteixo, en mà. I jo vaig preguntar, bueno, estava a Caldetes, però no vaig entendre que ho podien dir els suïssos perquè els suïssos estaven a la casa al costat. Per tant, eren els únics que veien que l'Azaña, quan s'avorria, sortia a fer jardineria amb les tisores de podar els arbres i el veien. Per tant, els únics que podien dir que Azaña estava a Caldetes eren els suïssos perquè eren a l'edifici del costat. I Azaña no se sabia on estava perquè era un objectiu militar, mantenien secret la seva localització. Sí que va estar al principi, va estar fins i tot a Montserrat, després va estar a la Barata, que estava entre Terrassa i Matadepera, però al final, a l'estiu del 38, ja va venir cap aquí i estava a Sant Vicenç de Montalt. I això, insisteixo, les fotos no es veuen bé, però ja els dic jo que és les fotos d'època en què hi havia molta menys vegetació de la que hi ha ara, i molta menys construcció també, evidentment. Tot el desenvolupament urbanístic que s'ha produït després ha sigut a partir dels anys 70, 60, 70. Vale. En tot cas, el fenomen de decidir venir cap aquí es produeix al revés. La República tenia la capital a Madrid fins al setembre del 36. El setembre del 36, atès que el front arriba a la zona universitària de Madrid, el govern de la República decideix marxar i se'n van a València. I estaran a València des de setembre del 36 fins a novembre del 37. El novembre del 37 decideixen marxar de València també i venen a Barcelona. Quan el novembre del 37 venen a Barcelona ja s'han reunit els consulats que hi havia a Barcelona i ho reuneixen l'octubre del 37 per decidir on aniran ells, perquè tant ja veuen que Barcelona no és un lloc molt segur. I comencen a plantejar-se diverses opcions. No ho veuen, però ja els dic jo, que entre les opcions hi havia Vilassar, havia Tossa, havia Arenys, Caldetes, aquesta zona d'aquí, i Sitges. I al final descarten totes aquestes i se'n van a la zona que existeixo, ells diuen Caldetes per englobar tota aquesta zona d'aquí. El de sota és un mapa que fan els Estats Units perquè el Departament d'Estat sàpiga on està i veuen que té un dels avantatges, diuen que hi ha dues carreteres, la de la costa i la de l'interior, hi ha línia fèrrea i sobretot hi ha la possibilitat d'evacuar al final per via marítima i és el que acabarà passant, i també connexió amb París, connexió amb França per la costa i arribant a la frontera. Per tant, tots són avantatges, sempre pensant en el risc d'haver de fugir, perquè comencen a plantejar-se, insisteixo, estem a l'octubre del 37, què passarà si hem de fugir d'aquí. I per tant, tota aquesta zona els dona tots els seus avantatges. Aquest és el dels Estats Units, i aquell encara ho veu pitjor, però ja els dic jo, és una foto del document que els francesos envien a la seva capital per explicar el que han decidit. Els primers que venen aquí són els britànics. Els britànics, quan el novembre del 37 la capital deixa d'estar a València i se'n va a Barcelona, els britànics mai van a Barcelona. Directament van anar a Caldetes. I van a Caldetes perquè el juny del 37 el cònsol britànic, Sir Norman King, que sospito, però no puc demostrar, estiuejava a Caldes d'Estrac, decideix que tanca el consulat de Barcelona i se'n va a Caldetes. I estem parlant de l'època dels fets de maig del 37, per tant ell diu, Barcelona no és segura, me'n vaig a Caldetes i m'instal·lo a Caldetes. I no només s'instal·la a Caldetes, sinó que s'instal·la a casa d'uns propietaris. Per tant, els propietaris que durant tota aquesta època s'havien amagat i tenien el risc de perdre les cases perquè quedaven o confiscades o municipalitzades, ell pacta amb els senyors Garriga, que són els amos de la casa Garriga i Mercè, que s'instal·la a casa seva. I ells viuen a casa seva. Per tant, pels propietaris és un avantatge tenir una ambaixada o un consulat a casa seva, perquè ells viuen dintre, són inviolables, no es poden detenir, mengen, perquè els ambaixades i consulats tenen menjar, i ells tenen un control de la casa. Per tant, per ells és un avantatge bastant clar. Insisteixo, el primer que fa això és el juny, per tant, molt abans que prenguin totes aquestes decisions el cònsol britànic, i quan al novembre els britànics ja no van a Barcelona, van directament a Caldetes, a Caldes d'Estrac, i s'instal·len en una altra casa que està a sobre de del consulat. I a conseqüència d'aquí comença a venir la resta. El següent que ve és l'argentí. L'argentí obre una ambaixada al pont de Vallcarca a Barcelona, però com que la bombardegen, diu, total, no és massa segur això, me'n vaig a Caldetes, i per tant és el segon. El tercer són els francesos, que ja dic, tenien 550 persones a l'ambaixada a Madrid, no saben què fer amb elles. L'últim, el parc dels gabrielistes, que diu Can Valls, l'últim gabrielista havia cedit l'edifici, perquè la resta se la fusillen a tots, els francesos, i per tant els francesos decideixen instal·lar part de l'ambaixada, com el rebost, per entendre'ns, i allò com tindran tota aquesta gent de pas, als gabrielistes. I per tant aquests 550 van a Sant Vicenç de Montalt. Per tant ja tenim uns 3. I a partir del 16 de març del 38, que és quan els que estan als gabrielistes marxen, simultàniament, i no per... és casualitat, això no té cap mena una vinculació una cosa amb l'altra, estan bombardats a Barcelona en 3 dies, el 16, el 17 i el 18 de març del 38, fins al punt de que els suecs, els danesos que estaven al pont de Vallcarca, diuen que ni tan sols al pont de Vallcarca, que està lluny del centre de Barcelona, estem segurs, perquè també bombardegen allà. Per tant, marxen tots, insisteixo, un darrere l'altre. Alguns tenen recances de no mateix lloc on estan els britànics, però al final acaben anant tots al mateix lloc, no vull dir al mateix poble, vol dir a la mateixa zona, que van els britànics. Els únics que es queden a Barcelona són la Unió Soviètica, que tenia l'ambaixada a l'avinguda Tibidabo, que es pot visitar, el búnquer que tenien a sota, i els mexicans que estaven a la Rambla Catalunya, que són els únics que es queden. La resta marxen tots progressivament, no fan tots coordinats, però tots acaben anant a la mateixa zona. Aquí es veu un mapa, i des d'aquí vostès s'ho han de creure, però ja veuen que hi ha una part a Llavaneres, una part a Caldetes, per entendre'ns, i n'hi ha un Arenys de Mar, que són els de Brasil. Brasil, a la Villa Carmen, que és dels Jiménez Salinas, doncs hi ha un germà Jiménez Salinas, tots els altres estan mobilitzats, però hi ha un de 17 anys que encara no està mobilitzat, que pacta amb els brasilers que s'instal·len a casa seva. I per tant, ui, no sé, aquesta màquina no té mania, eh? O sigui que... jo no veig res, és a que té una maledicció. Però bueno, ja els dic jo, hi ha un mapa que són a Villa Carmen i per tant estan a Villa Carmen. I a Villa Carmen, i això, ah, l'havia tornat, hi ha un malefici aquí, eh? En tot cas, a Villa Carmen, i per Arenys de Mar això té una certa rellevància, l'encarregat de negocis, per tant no és un ambaixador, perquè l'ambaixador es queda a Madrid i és afectat pels bombardejos del març del 38 de Barcelona. L'encarregat de negocis, que és un senyor que es diu Carlos de Silveira Martín Ramos, ve amb un senyor milionari que és el seu secretari i decideixen donar menjar als nens d'Arenys de Mar, 50, dues vegades per setmana, que s'han d'anar tornant. Han de portar la seva cullera i ell paga de la seva butxaca el menjar que aniran donant als nens d'Arenys de Mar. Això també ho faran a Llavaneres i a Caldetes, ho faran els belgues, ho faran els suecs, però és una cosa bastant normal, que ells paguen de la seva butxaca menjar que, per la diferència del valor de les monedes, perquè la moneda republicana cau, ells compren el menjar a França i el donen aquí, per tant, i es deixo, feia una fresca d'obra de beneficència amb els nens d'aquí, i per tot, pel que jo tinc entès, guardava molt bon record. Per tant, insisteixo, a Arenys de Mar, com a mínim, hi havia Brasil, i el Titus, que malgrat que està tocant a l'Hispània, és municipi d'Arenys de Mar, això també era una extensió de l'ambaixada de França, i sobretot la faran servir al final, abans de sortir el gener del 39. insisteixo, aquí hi ha una sèrie de marques i banderetes, però hi em vaig trobar més, perquè aquí no surt Grècia, però jo tinc la sospita bastant fonamentada. Estic esperant a veure si algú m'ajuda a anar als arxius de Grècia. Tinc permís fins a l'abril de l'any que ve en grec, no sé com ho faré, però ja m'espavilaré per trobar el document que demostri que hi havia el consulat de Grècia al passeig del marquès de Casarriera a Sant Vicenç de Montalvo, al costat dels britànics, i per tant, insisteixo, hi ha una espècie d'efecte gregari que tots acaben d'anar al mateix lloc. I de fet viuen molt millor aquí que no viuen a Barcelona. L'argentí, per exemple, explica, hoy he comido con mi colega británico, mañana he comido no sé què, i troben, juguen a tennis. A veure, durant la Guerra Civil jugar a tenis i surt a la Guàrdia, no? No jugar a tenis, surt a la Guàrdia, perquè hi ha una competició entre l'ambaixada de Brasil i la de Mèxic i ho posen, la competició. A veure, tenim unes altres preocupacions aquí. Mentre que l'argentí explica amb qui ha dinat i qui ha sopat, el seu cònsol a Barcelona, perquè el cònsol es queda a Barcelona, no ve aquí, llavors explica que està morint de fred i que té molta gana i demana permís a Buenos Aires que li deixin comprar un forn de pèl·lets per poder-se escalfar. I a Argentina li contesta dient, le autorizamos un radiador elèctrico. Diu, com un radiador elèctrico? Si no tinc electricitat per fer servir un radiador elèctrico. Per tant, un ho passa molt malament i l'altre, en canvi, que està a aquesta zona, ho passa relativament bé. I si és això, no només hi ha els diplomàtics, sinó que venen també els polítics, el Lazaña, el Lirujo, que era ministre de la República, primer de Justícia, després va sense aquesta cartera, també s'hi estava aquí. Per tant, hi ha un efecte, una bombolla, perquè és una zona una mica singular. Dins de la Guerra Civil bombardegen dues vegades, mentre que Barcelona bombardeja moltes més vegades, aquí bombardeja molt poques i relativament viuen bé. Fins i tot la que tenia un hotel a Tossa, que era una de les opcions, però al final no és, passa per Caldetes per fer algun tràmit amb l'ambaixada britànica i llavors diu, clar, aquesta gent té no viu la Guerra Civil, està en una situació totalment anòmala. En tot cas, per si volen algunes de les cases, això no qui va girar l'hotel que hi ha a Llavaneres, que és on estava als Estats Units, que també vivia la família dintre, és una cosa que encara està tancat, però és una cosa enorme. Això de Suècia, de baixa a l'esquerra, la del mig, perdó, a l'esquerra, segon nivell, això era Països Baixos. Malgrat tot, podia ser que fos veritat, la de... a l'atac dels virus. Hi ha una masia que està dintre del terme municipal de Mataró, però que és una sala noruega que està tocant a Llavaneres, que és la segona part dalt a la dreta. Aquest és un que no va voler marxar, com de Noruega no volia marxar. Fins que li cau una bomba a casa seva mentre està dormint, que no explosiona, i llavors diu, bueno, potser sí que hauria de marxar, i això ja és a l'agost del 38. Llavors ell fa la ruta pel passeig dels anglesos i el marquès de Casarriera i diu, aquesta m'agrada. Sí, bé, vostè t'agrada, però ja estan adjudicades, per tant, vostè no li torna a cap casa. Llavors li dona una masia, que a vegades tenen menjar ecològic, etc., i tenen unes... tenen estruços i tot, i allà s'instal·la. I per tant, posa la bandera de Noruega, té un canó per fer les salves i avui en dia encara es veu al mar. Per tant, ell triga una mica més a marxar, també el Brasil triga una mica més a marxar, però al final s'instal·len tots en aquesta zona d'aquí. Ja dic, el primer és el britànic, aquest és Sir Norman King, vull dir perquè hi hagi una foto d'ell. Aquí tenen una foto, la segona, aquesta foto que s'està amb un senyor és perquè es va morir el rei d'Anglaterra, llavors van fer el dol encara que estaven, encara no havia començat la Guerra Civil, i el dol, el consulat estava al carrer Diputació, però insisteixo, el tanquen i se'n van a casa de Mercè Garriga, és una foto actual davant del passeig dels anglesos. I a partir d'aquest moment comença a haver barcos de guerra francesos i britànics, pràcticament un cada dia, que són els que aniran donant menjar i aniran protegint la zona. Això és il·legal en dret internacional, perquè els barcos de guerra d'un altre estat poden atrevessar les aigües territorials quan no es poden parar, però ells fondejaven, perquè no hi ha port, fondejaven davant de la platja i estaven allà. I si deixo, la república es queixava, però nosaltres anàvem fent, anàvem rotant constantment un barco francès, un barco britànic, perquè protegien i anàvem donant menjar, traien gent, posaven, etc. Llavors, la casa aquesta, que té Nadal aquí en foto, un color, i s'ho han de creure, perquè els dic jo, que el que veuen que és una bandera, la bandera britànica. Per tant, no n'hi ha moltes fotos, és una de les coses que m'he estranyat, que és que jo esperava trobar moltes fotos d'aquest període, i en canvi hi ha poquíssimes fotos, i aquesta la vaig veure, me l'ha cedit un senyor que fa fotos de... que compra fotos de la Guerra Civil als avions, i doncs està aquí amb la bandera britànica demostrant que tenia, insisteixo, si fos la bandera té inviolabilitat, i per tant la república no podia entrar en aquesta casa. I aquí el document, això que dic, el document, perquè si vostès no s'ho creuen, llegeixo jo el text, el juny del 37 se'n va quedar més comptat dels senyors Garrigues, m'han pedit vivir en su casa, m'ha aparegut el más normal del món. I clar, els tios vivien a casa seva i continuaven amb la bandera britànica, estan protegits. I aquests, tampoc ho veuen, però ja els dic jo, que hi ha unes fotos en què es veu un barco de guerra fondejat davant de la platja de Caldetes. Però per Caldetes o Arenys, perquè ja veurem després que els barcos de guerra estan fondejats en una zona que podia ser Caldetes, podia ser Arenys, i és una mica imprecís tot això. En tot cas, després d'insisteixo l'ambaixada, diferent del consulat, va a la finca, que ara és un lloc que es fa amb casaments i batejos i coses, i etc., que clar, torna a estar aquí. L'avantatge d'aquesta casa, com ho poden veure de la terrassa que tenien llavors i continuem tenint ara, és que podien veure els barcos de guerra des del seu lloc de la Mar de Bé. Entre altres coses perquè la República els va prohibir tenir ràdio. Perdó, que m'està sortint la cartera i estic perdent papers de l'esmorzar, veus? No, no, notava el paper. La República va demanar permís, va negar el permís a l'ambaixada britànica per tenir ràdio, de la mateixa manera que el govern britànic havia negat a la República Espanyola tenir una ràdio a Londres. Per tant, mentre els carreteros tenien ràdio, els britànics no tenien ràdio. La solució pels britànics és que, com que tenen un lloc que té una vista del mar perfecta, feien un código morse amb llums. Per tant, no tenien ràdio, però es comunicaven amb els barcos fondejats al davant sense cap mena de problema. En tot cas, veuen que hi havia activitat, feien reunions. Aquest és el segon. El primer ambaixador que van tenir és Sir John Leche, però després de l'agost del 38 va arribar Sir Ralph Stevenson, que és aquest senyor d'aquí, que deien que tenia pinta d'artista de cine. Bueno, s'ha de creure perquè la interrupció està fent una cosa estranya. Insisteixo, jo no toco res, però... Bueno, jo els explico, vostès ho creuen, i en tot cas, ara ha tornat. No, és... Ah, vale, tenim un element així d'incertesa que ens genera una certa ansietat que fa que no ens poguéssim dormir. En tot cas, feien reunions de les comissions d'intercanvi de presoners, etc. I aquest senyor, Sir Ralph Stevenson, va ser un diplomàtic bastant molts anys més i va acabar jubilant-se, com que ell era de l'illa de Man, fent de xèrif de l'illa de Man. L'illa de Man està entre Irlanda i el Regne Unit i els seus arxius estan a l'illa de Man. Per tant, això són fotos que ell té a la seva col·lecció particular, ella està mort, evidentment, i que l'arxiu de l'illa de Man va servir per poder ensenyar-los aquí. I aquí fins i tot hi havia això, gestions que feien els britànics o els... sobretot els britànics de la República, i ja veurem que fins i tot amb el canvi d'ambaixador britànic, quan se'n va un i arriba un altre, es fa una espècie de menú amb el Negrín i el president del govern, amb ells dos per poder despedir a un i rebre l'altre. En tot cas, ja us he explicat que els francesos tenien 550 asilats a l'ambaixada de Madrid, que els van portar aquí, i els van portar via Tembleque. Tembleque és un poble de Toledo, que no té cap mena de rellevància avui en dia, però com que la línia ferroviària estava tallada, perquè el front estava a Aragó i, per tant, no es podia travessar el front d'Aragó, els trens s'havien d'anar amb autocar fins a Toledo, de Toledo amb un tren fins a València, a Toledo vull dir Tembleque, i de València per la costa, en rodalies, fins a aquí. La foto inicial és de l'estació de Llavaneres en aquell moment, però no paren a l'estació de Llavaneres. Com poden veure, ells paren entre Llavaneres i Caldetes. Llavors descarreguen tota la gent, van caminant, travessen el camp a través i se'n van al Camp Valls, en aquell moment, ara només queda la torre. Al Camp Valls hi van els 550. I insisteixo, aquí hi ha l'agregat militar francès, estan esperant que arribin, bueno, insisteixo, a partir d'aquell moment aquests senyors estan amb un perímetre de la finca, perquè una finca bastant gran, amb lletrarets. Em sembla que hi ha algun que es veu, no sé si ho veu, però ja els hi dic jo. Aquí es veu que n'estan repartint el ranxo, perquè tant ells menjaven. Un que té un lletraret, el lletraret diu Embajada de Francia, prohibido el paso. Però tampoc dir que tots aquests lletrets havien de col·locar a l'entorn d'aquesta finca, perquè quedés clar que aquí no es podia entrar. I si veuen la torre, i si no ho veuen ja els hi dic jo, també té una bandereta, que és la bandera de França, per poder demostrar que això estava sota la protecció. No sota la protecció, sinó era part de l'ambaixada francesa. Per tant, insisteixo, l'ambaixada pot tenir diversos edificis, aquest era un edifici de l'ambaixada francesa. I els portava menjar des de França amb camions o per via marítima, i per tant, insisteixo, alimentar 550 persones i en aquell moment devia ser bastant complicat. I era una servitud que tenien les ambaixades que tenien gent. No tothom tenia gent, per tant, França tenia, el Regne Unit no en va voler tenir. Sí que anaven traient persones concretes de les presons o intercedir per alguns que estaven a punt de ser posellats, a vegades arribaven tard. Els Estats Units no volen tenir cap d'asilats al seu territori, però altres països, tipus Panamà. Panamà tenia 320, que els acaben enviant a Vilassar de Dalt. Per tant, no tothom... són els únics que van a Vilassar de Dalt, perquè necessiten també un edifici prou gran per col·locar 300.000 persones. A veure, 300.000 persones, aquí n'hi ha 200, doncs imagina't doncs, el doble de la gent que hi ha aquí menjant i dormint i fent altres coses durant un cert temps. Per tant, això és molt complicat d'administrar i d'organitzar. I no eren necessàriament gent pobra aquesta d'aquí, eren gent que alguns eren el president de Telefònica, estava entre aquesta gent, o gent amb estudis. Per tant, que, com que a Madrid tenien el risc de ser afusellats, doncs es van asilar al principi de la Guerra Civil i el març del 38 acaben sortint. I acaben sortint, no sé si ho veuen, però això és el passeig dels anglesos, i un barco de guerra francès, n'hi ha dos, que arriben el març del 38, el 16 de març del 38, i de matinada els recullen i se'ls emporten cap a França, els portaran a Port Vendres, i de Port Vendres es porten a un camp de concentració a l'interior de França, i ja està, a Chomerac. Avui en dia és un poble normal i corrent, petitet, i a Chomerac era una fàbrica de teixits, una fàbrica de tèxtil, que va entrar en fallida el 39 i llavors va convertir en un camp de concentració. I després d'aquest van anar per onada, després van anar els de la República, després van anar els polonesos, després els alemanys ho van fer servir com a camp de concentració pels francesos. Per tant, existeixo, estic parlant de Chomerac, que és un poble mig de França, es menja bé, per cert, però el poble guatal és un poble sense cap mena de gràcia. En tot cas, el Titus, tal com era en aquell moment, que era una extensió de l'ambaixada de França, i aquest és l'ambaixada francesa el dia abans que marxin, que es passa a saludar. Per tant, ja m'ho ha organitzat la sortida dels 550, me'ls trec de sobre. Després hi ha altres grups, els francesos aniran traient gent, però no la quantitat dels 550 que tenen en aquell moment, que devia ser un problema logístic en plena guerra civil, de què fem tota aquesta gent perquè mengin, dormin i que no els matin. En tot cas, vivien millor, no tenien problemes, o tenien menys problemes que els bombarders que hi havia a Barcelona constantment, i tenien vida social i gastronòmica. Ja els dic, aquí no ho poden veure, però els dic que hi ha un menú del president del govern, que era Negrín, del sopar que fa despedida a l'ambaixador britànic que arriba i el que marxa. I clar, si tenen un menú, expliquen els plats que tenen, i doncs, bueno, era una situació totalment diferent de la que es tenia a Barcelona i a altres llocs. I això és el que explicava, que l'argentí diu he comido con mi colega británico, o el fet que els suecs munten un dinar, el que van el britànic, el belga, el txecoslovac, que després el txecoslovac encara no sé on està, però sé que hi era. Per tant, insisteixo, es relacionaven entre ells. El del txecoslovac ja estic segur, perquè en un programa de televisió txeca del 2005, jo he vist coses molt estranyes per fer tota aquesta recerca, però bueno, en txec. Tot el programa en txec no s'entén res, pobreta, que és la filla de l'ambaixador txec en aquell moment. Caldeta, diu, això sí ho he entès. Total, que vaig fer que em traduixi tot el programa, aquesta senyora de fet ha fet una vida molt, molt complexa, però bueno, ella era una nena en aquell moment, estava en un internat en un col·legi de monges a Perpinyà, però a l'estiu feia vacances, per tant no podien tenir a Perpinyà. Per tant la van enviar a Caldetes i estava a l'estiu del 38 a Caldetes. I no tenia mal record, ella diguem-ho, s'ho va passar bomba, que devia anar a la platja i tal, devia estar contenta. Però bueno, recordava Caldetes, per tant no em va servir per demostrar que sí, que l'ambaixador britànic de Txecoslovàquia estava a Caldetes, però no sé exactament encara on. I que consti que he estat a través d'un jubilat txec, que al principi no em deia que parlava castellà, però després descobrir que parlava castellà, va estar fent recerca als arxius de Praga i no vaig trobar l'adreça exacta d'on estava l'ambaixada de Txecoslovàquia, però estava. Visiteixo, si no, aquesta senyora no hagués dit Caldetes clarament i ho recordava de forma molt clara. En tot cas, per si volen mirar les fotos d'aquesta gent, el de l'esquerra era el de Suïssa, Gonzenbach, que aquest era un senyor que era cònsul general, i el van ascendir encarregat de negocis, és a dir, el van passar de diplomàtic, d'una aquesta situació excepcional, perquè insisteixo, no estava... Això és una mica d'una anomalia en el sistema, i quan va acabar la Guerra Civil el van degradar una altra vegada a cònsul general, per tant va ser diplomàtic durant la Guerra Civil i després va tornar a ser cònsul general. El de la foto de la dreta, de la part d'esquerra, però de la dreta, que és el que hem dit, és el Ralph Stephenson, que era el britànic, que això és a dir, un té pinta de senyor elegant. El de l'esquerra baix és el de Txecoslovàquia, Nemeček. El que fuma a Villa Carmen era Carlos da Silveira Martín Ramos, que és del Brasil. El de sobre és el senyor Julio Morín Oschheim. Aquest diguem, era ric, perquè vivia el que avui en dia Francesc Macià, per tant, si el 35 ja viu a Francesc Macià, em senyala que tenia possibles, tenia una patent, perquè hagués estudiat química, tenia patents que havia alguns dels llocs de vol, per tant, aquest es devia molt guanyar molt bé la vida, es dedicava a la hípica, per tant, però era espavilat. Però quan comença la Guerra Civil, un tio amb aquest perfil, segurament l'haguessin afusellat, aconsegueix que el nomeni secretari del Consolat de Portugal. Va. El problema és que els portuguesos marxen, per tant el tio queda desprotegit. Llavors aconsegueix que el nomeni secretari del Consolat de Brasil. Va, per tant tot està protegit. Problema, el consol de Brasil marxa i no queda ningú. I per tant, ell de facto, és a dir, sense cap mena d'acreditació reconeguda per la República, fa de cònsol, fins que algú descobreix que aquest senyor no té l'exequatur, és a dir, no té el vistiplau de la República, el detenen. I l'envien una xeca a València. Per tant, aquí ja podria haver acabat i això s'acaba la història. El problema, el Brasil no s'ho pren bé, i per tant, malgrat que només el secretari del Consolat fa totes les gestions necessàries perquè l'alliberen de la xeca de València, l'alliberen de la xeca de València, i quan l'ambaixada ve a Barcelona, el nomena secretari de l'ambaixada. Per tant, a partir d'aquí és el que, primer, sospito que és el que va negociar amb els Jiménez Salinas que es posessin a casa seva, i segon, és el que fa totes les gestions perquè funcioni el Consolat. Fins al punt que els diaris francesos el 26 de gener del 39, quan marxen tots, diu, un grupo de alta sociedad, entre ellos un señor de la embajada de Brasil, por tanto, aquest senyor ha cruzado la frontera hoy. Por tanto, insisteixo, aquest havia encara mantenir les seves amistats i les havia protegit. No li va anar malament a la vida, perquè va acabar sent president de Cibaheifi i als anys 70 era de les fortunes més grans d'Espanya, però bueno, insisteixo, durant la Guerra Civil va patir i va estar a punt de quedar-s'hi. La foto de dalt a la dreta és la dels nens que aquell dia menjaven, els 50 nens que menjaven a la Villa Carmen de Arenys de Mar. La foto de baix és la de la dona de l'ambaixador suec a l'ambaixador suec. Aquesta sembla ser que la que manava era ella. Sí, deien que tenia un caràcter, no diré sulfuroso, però una cosa així, diguem que tenia molt mal caràcter, però era mig italiana, mig russa, però és la que manava, i és la que fa que el seu marit, Monti, també aconsegueixi tenir una colònia infantil, dona menjar i protegeix uns nens, i muntava espectacles a Caldetes per aconseguir diners per poder mantenir tot això. I la foto del mig és l'entrega de cartes credencials, per tant, la formalització d'un nou ambaixador francès, que és l'única que es va fer a Barcelona. Se'n van fer dos, la mexicana i la francesa, que van canviar l'ambaixador, i va venir i es va fer al Palau Reial. Tot és l'única vegada que s'ha fet al Palau Reial una entrega de cartes credencials. Això normalment es fa al Palau Reial de Madrid, però com que no teníem, no estàvem a Madrid, sinó que estàvem a Barcelona, ja veuen que anava amb l'uniforme de gala, etcètera, amb el sombrero de copa, etcètera. Més fotos, el de a dalt a l'esquerra de Bèlgica, el de la dreta i el de baix era el d'Estats Units, i aquí seré una mica punyent, dels papers que he estat buscant, he estat tres vegades a l'Arxiu Nacional Britànic a Kew Gardens, el problema és que els britànics van canviar l'arxiu, van passar de lloc i van canviar la numeració, per tant una mica jugava a barco, vaig demanant papers perquè s'ha de demanar, treure la capsa, busco els papers, i bueno, no he trobat tots els papers dels britànics. Tinc moltes pistes, però no tinc tots els papers. Però un dels papers que he trobat, que no el buscava, però l'he trobat, és una llista dels comentaris que fa el britànic sobre els seus col·legues. Per tant, aquí hi ha una mica de... Sí, de mala baba, de sarcasme. I d'aquest, el d'Estats Units, diu que el domina la seva mare, que jo crec que la mare no estava aquí, però que el domina la seva mare, i que, bueno, que és poc més que un pobre desgràcia. Però insisteixo, era l'encarregat de negocis dels Estats Units que és el que decideix establir-se a Caldetes. El de baix és el de Noruega, que aquell dia que li va caure la bomba, que al final diu, bueno, saps què, m'aniré cap allà. I el de dalt és el de Dinamarca. A Dinamarca vaig entrevistar la seva filla, quan tenia 90 i pico d'anys, jo suposo que ara està morta ja, i a Caldetes hi ha un carrer del cònsol Andersen, que aquest és el cònsol Andersen. Ningú sap qui és el cònsol Andersen, però és aquest pobre home que és aquí. Bueno, i a Caldetes també. Vale, doncs dins de menys encara millor. En tot cas, qui és el cònsol Andersen? És un senyor, i de fet a Caldetes hi ha una casa que hi ha un membre de la família Andersen que té encara l'anella per posar la bandera. Per tant, segurament, perquè ell ho recordava que van bombardejar el pont de Vallcarca, van decidir marxar, si els suecs marxaven, els danesos que estaven a la casa al costat van marxar també, l'anella va quedar a la casa, que ara és una instal·lació municipal a Barcelona, i va quedar també a la casa, que és un bed and breakfast de Caldetes, i doncs, insisteixo, estaven allà. Bueno, estava una mica regordet, però bueno, això és una foto posterior, no crec. En aquell moment el cònsol nominalment era un altre, el cònsol de Dinamarca. Ara explicaré una història paral·lela. El cònsol danès era un senyor que es diu Halvdan Enberg. Vostès no saben qui és Halvdan Enberg, però ja el diré jo. És el pare d'Adi Enberg. Continuant sense saber qui era Adi Enberg. Adi Enberg era la dona de Josep Pla, per entendre's. I el Halvdan Enberg era el que treu Adi Enberg i a Josep Pla, perquè estaven amagats, els treu un segon conducte danès, els treu d'aquí. Per tant, tenia una certa rellevància. El que passa és que Halvdan Enberg tenia en aquell moment ja 77 anys, 78 anys, i era una mica ja... Abans de la guerra ja havia demanat que el substituïssin. I havia proposat a aquest senyor, que és el Andersen, que el substituís. No hi ha cap document que demostri que el van nomenar, però jo diria que de facto ja feia de cònsol. Per tant, el Halvdan Enberg, i si deixo els 70 i pico d'anys, doncs encara circulava per aquí, i devia tenir, sembla ser que era molt alt i que tenia una planta que impressionava, però el que devia resoldre els problemes d'un diari devia ser el cònsul, o de facto, però no de jure, que era Andersen, que és aquest senyor d'aquí. Per tant, hi ha moltes batalletes d'aquestes que es podrien fer pel·lícules, però que no s'ha fet cap. En queden 20 minuts i sembla que haig de donar temps perquè vostès facin preguntes. Això ja dic, documentació diversa perquè vegin que feien moltes coses. Es reunien, es trobaven, intercedien per segons qui que havia desaparegut, etc. Noruega. Noruega, el que has dit, li cau la bomba, jo us he decidit fer la llista, em vaig a fer la compra, m'agrada aquesta casa, i dic, no, vostè no li toca aquesta casa, li toca una altra casa. I des de Noruega, en principi, vaig demanar als noruecs que em diguessin a veure els documents, em va contestar un de l'arxiu noruec dient, no li hauria de contestar. Això ja malament si contesten la gent. Però com que estic fent l'èntesi doctoral sobre el cònsol noruec a Madrid, tot aquest tema el domino, però no li explico. I llavors, clar, em va anar perfecte perquè em donava tota la informació que jo necessitava. Ell li interessava el cònsol a Madrid, Schleyer, que era el cònsol noruec a Madrid, però com que amb la recerca havia trobat molta documentació, doncs em va afavorir molt. El de Suècia em va costar també, però em va contestar, i el de Suècia em donava uns papers, que estaven en suec, ja havia fet traduir els papers, que és això, després del bombardeig de març del 38, decideixen marxar cap aquí, i l'element clau era la rebuda telefònica. Hi havia una rebuda telefònica d'abril del 38, que em tornava boig, perquè deia que estava a Caldetes, però sortia que trucava... Total, que no vaig entendre fins que vaig entendre que no estava ni a Caldetes ni a Llavaneres, estava al punt intermig, perquè vol dir Sant Vicenç de Montalt. I per tant era una zona que el lloc no era, perquè el nom del passeig del Marquès del Casa Riera va canviar, li van canviar passeig de Guimarà, el van canviar, passeig del 16 de juliol, o sigui, li van canviar el nom del passeig tres vegades, per tant al final no, ningú sabia quin era el nom del passeig, per tant posa Passeu Miramar, i es queden tan panxos, o sigui que... Clar, això tornava boig, perquè no hi ha cap Passeu Miramar a Sant Vicenç de Montalt. Fins que vaig entendre que no era un nom real, sinó que era un nom que pogués entendre d'on vol dir davant del mar i que és la platja. I per tant és la casa que està, que és aquesta d'aquí, on estava l'ambaixada de Suècia. I ja anem acabant, perquè això, tot això acaba. A partir de que cau el front, comencen a venir, comencen a saber que tard o d'hora caurà a Barcelona, i per tant comença a realitzar la sortida. El 25 de gener del 39, davant de la platja de Caldetes, però també d'Arenys de Mar, i de fet aquestes fotos que veuen són d'Arenys de Mar, jo us dic jo, les fotos són d'Arenys de Mar, hi ha molts menys arbres que ara, per cert, hi ha 9 barcos de guerra, 3 francesos, 3 britànics i 3 dels Estats Units. L'Omaha, que era el creuer més gran que tenia els Estats Units en aquell moment, es planta aquí al davant, i això és un mariner de l'Omaha que anava fent fotos, i el seu fill, que ara és professor jubilat, de la Universitat de Columbia, doncs li vaig dir, em deixa les fotos, i sí, me les deixa les fotos, i si deixo, vostès no ho veuen bé, perquè veu una barca a dalt que està traient gent, es veuen uns altres barcos, potser n'hi ha un altre que es veu en colors que bombardegen, perquè sí que en un moment aquest comença a haver algun avió que bombardeja, els francesos repareixen el bombardeig, no hi ha cap bomba que caigui, però cau una bomba en un camió que porta explosius i que explota, vostès no ho veuen, però ja els hi dic jo, que aquí hi ha la Movisa, per entendre'ns, aquí hi ha una explosió d'un camió que portava explosius i que va explotar. I per tant això devia fer prou impacte. Però els barcos no afecten ningú i els francesos es repareixen l'atac. Insisteixo, si s'hi fixen, això és la Movisa. no hi ha ni un arbre pràcticament en aquella època, està molt sec tot això. No hi ha la Movisa ni hi ha els cines que hi ha avui en dia, però bueno. I poden veure el senyal de les bombes que cauen, però que existeixen no afecten a cap barco. Vostès, aquí poden veure a dalt que a la premsa de l'endemà sortia això, el Sirocco, el Simut, els barcos de guerra, els senyals que estaven aquí. I veuen els senyals que fugen, vol dir que són les columnes d'aigua després que cauen les bombes quan estan sortint. L'Omaha, el Badger, els barcos d'Estats Units, però tenen ja francesos i britànics, el Simut, el Sirocco, i és això, això és una cosa excepcional. Vostès han vist alguna vegada nou barcos de guerra davant la platja? Pues ja dic, no, té, no és molt freqüent això. A veure, aquest amb colors potser es veu una mica millor. Es veu el barco de guerra, es veu les bombes que van caient, per tant, aquí només n'hi ha una, però bueno. I de l'altra banda, aquesta foto d'aquí és el port d'Arenys tal com era en aquell moment. Això és la Riera. Nosaltres devem estar ara per aquí. Veuen que no hi ha arbres. I qui fa aquesta foto? Els alemanys. Per tant, la foto la fan els alemanys, i està mal alemany tota aquesta foto, per tant, Arenys, no sé què, i és en aquest moment, perquè si vostès, potser no ho veuen, però jo els dic jo, amb aquesta foto es veuen 1, 2, 3, 4, 5, 6 barcos de guerra. Per tant, els alemanys que estan sobrevolant la zona, dic, què fan tants barcos de guerra aquí, fan una foto, i si deixo, no crec que els alemanys bombardegin, jo crec que els que bombardegin els italians, però els alemanys passen per sobre i fan una foto, i l'arxiven, i per tant això apareix en un arxiu a Alemanya amb les fotos d'aquesta zona. I jo crec, ah, vale, ja acabem. Ja he vist que han sortit tots, els suecs marxen per carretera, els brasilers van per carretera, altres, el d'Argentina marxa amb els francesos, el de Bolívia marxa amb els britànics, llavors l'envien o a Port Vendres o a Marsella, i allà els descarreguen, els arxius, una part dels arxius s'ha perdut. Jo entenc també que perquè estan bombardejant i estàs fugint, l'últim que et preocupa són els arxius, els americans no els guarden, els britànics els guarden, però hi ha una part, a Mèxic hi ha una part dels arxius que està perduda. Jo he estat a Mèxic, he estat als arxius, hi ha una capsa del 37 escrita a mà al directori i del 38 no hi és, i jo he estat, he estat buscant la capsa i no, la capsa no hi és. Però tot gent, però jo m'ho imagino, el 39 estan fugint, l'última preocupació que tens és la capsa amb els arxius, no? Bueno, que se quedi allà. Per tant, una part de la recerca és difícil perquè hi ha parts dels arxius o que està mal classificada o està perduda. Però bueno, si surt ja faré una ampliació del llibre. En tot cas, la part del mapa de dalt és dels italians, que tenen previst arribar el 29 de gener a Llavaneres, Caldetes i després a Arenys de Mar. Arenys de Mar està previst arribar el 30 de gener. Per tant, ho tenia més o menys planificat. Sembla ser que hi va haver una batalla que els va retenir abans del París, per entendre'ns, però després van acabar controlant tota aquesta zona. I jo crec que amb això ja hi ha... Ara surt aquí, surt que estem a l'any demà el 18 de novembre, ha reaparegut. Fantàstic, això és, té un misteri aquesta màquina que és una mica preocupant. I encara queden 10 minuts perquè vostès, o 15, perquè vostès si volen fer preguntes, jo a la mesura que sigui capaç els hi contesto, i si no, doncs, a veure, crec que he complert, que si no, m'invento alguna altra cosa. Com ho fan per les preguntes? Hi ha una senyora que demana la paraula.
Portaven soldats a cases particulars.
Podria ser, clar.
Casa meva. Era una casa molt i molt gran.
Aquí a l'Isamant?
Del carrer Apple, sí. Per allà la teniu, no sé si sap.
Sí.
Però a casa almenys teníem 20 soldats.
Però durant la guerra, després de la guerra? O...
Després de la guerra, després de la guerra.
Però també eren italians?
El meu pare era a la guerra, per això. Ja ho veus, ja ho veu tots.
Eren
italians? Sí, no, eren espanyols.
Bueno, doncs no, perquè sempre sé que els primers que van arribar eren els italians.
Bueno, i jo me'n recordo que jo, per això sé d'aquesta casa que heu anomenat d'Arenys, però jo no sé si n'hi havien en altres cases.
Segurament, clar.
Però això no ens en vam enterar mai. Però és clar, també era com un secret, saps?
Jo sé que hi havia un britànic que vivia a Arenys de Mar, perquè la documentació britànica posa que ell viu a Arenys de Mar, malgrat que l'ambaixada estava a Caldetes i el poble estava a Caldetes, però ell vivia a Arenys de Mar, perquè suposo que també quan van arribar aquí diu, bueno, a veure, hem de buscar una casa.
Jo era petita, però esclar, el que feia era, cada dematí se'n anaven a dalt a la casa d'aquesta d'Arenys, a Casalines,
sí.
I per això hi he estat molt jo. Però a casa ens renyaven, però ells anaven a buscar les armes, perquè les armes les deixaven a Casalines, Oni, no les duien a casa. Però a casa i la meva mare, esclar, havíem de tenir molta gent, però els hi donàvem molt menjar i tot, eh?
Bueno, mare, tot vostè no sortien perdent, sinó que sortien guanyant, tenien el menjar. En tot cas, ja la guardo per l'ampliació del llibre. La segona edició. El senyor té una pregunta.
Volia preguntar, per què marxaven? Si eren consulats o ambaixades,
perquè
havien de ser acceptats per tots els costats.
Sí, però diguem que mentre que posem als Estats Units marxen els barcos de guerra i simultàniament arriba un tio a Barcelona per la zona ja controlada per nacional i reobre el consulat a Barcelona. Ja no a Llavanera, sinó a Barcelona, i de fet un d'aquests intenta després tornar, quan ja ha passat tot el front, on ja estava el front a Girona, hi ha una foto que intenta passar Mataró, però hi ha un bombardeig, un pont que està enderrocat, i llavors ell no pot arribar a Llavaneres per recuperar els arxius. Coses d'aquestes que s'havien deixat al seu lloc, doncs sí, i poden... Vostè té raó, per exemple, l'argentí, ell diu que marxa, però deixa un tio encarregat dels arxius, i els arxius arriben a Buenos Aires, assumint que no li han de fer res perquè són en principi neutrals, i llavors no canvia el color. Però bueno, insisteixo, quan està bombardejant i està la situació així amb una certa histèria col·lectiva perquè tothom està fugint, doncs s'apunta al carro. Té raó, no caldria fugir.
Hi havia una ambaixada d'Euskadi?
Hi havia una representació d'Euskadi. Com a ambaixada jo no li descriuria. Però sí, veritat, sí, els d'Euskadi estaven a Caldetes. I no només això, sinó que com que els d'Euskadi el tema religiós ho tenien de tenir una altra perspectiva, d'aconseguir permís per poder reobrir l'església de Caldes de Zac, no la parroquial, sinó la de baix, i van recuperar els béns, i fins i tot deien que era una església per al cuerpo diplomático. Doncs sí, això diguem els d'Euskadi ho tenien bastant clar, perquè eren molt més formals que tota la resta. Mentre que la resta és una mica caòtic, els d'Euskadi sí que són molt més formals i tenen tractes i plantegen les formalitats fins i tot per escrit, de vestir, amb el cos diplomàtic, per tant no van de qualsevol manera. Altres anaven de qualsevol manera, però ells no. Doncs sí, no.
Una pregunta. Hi havia també, no sé, cònsuls de Turquia i de Romania?
Romania jo crec que no, Turquia sí, i és un que vostè m'està preguntant una cosa molt pintoresca. Sí, sí, perquè a veure, els arxius turcs en té bastant turc i no hi ha arribat a veure'ls, i la documentació que tinc de Turquia és aquesta senyora que ha dit que té un hotel a Tossa, exacte. Quan ve a Caldetes es troba que arriba un nou ambaixador turc, perquè el turc havia marxat. Perdó, ja us explico una altra batalleta. El turc també tenia molta gent a la seva ambaixada a Madrid i la república l'assalta. L'assalta vol dir que entren a l'ambaixada, detenen els 270 que hi havia allà dintre i detenen l'ambaixador. I l'ambaixador, com que està en pijama, no té el paper per demostrar que és l'ambaixador, fins que no pot demostrar que és l'ambaixador, el tenen detingut. Per tant, el tio queda amb un susto, es protesta, no sé què, total, el tio se'n va del país. I llavors ha d'arribar un altre ambaixador i arriba l'agost del 38, per via ferroviària, arriba a Portbou i arriba aquí. I s'instal·la. No tinc clar on s'instal·la. Hi ha una possibilitat que sigui Arenys de Munt, amb algun va dir que en sala de dalt, però no tinc la certesa que això sigui així, per tant no puc afirmar, però podria ser. En tot cas, la curiositat és que aquest senyor, quan, el que dic vostè, arriben als nacionals, passa a ser cònsul general i ningú posa cap pec. O sigui, un tio que era ambaixador de Turquia, arriba als nacionals, ara me quedo com a cònsul general. I no ho dic perquè el noruega que hem vist aquí, que arriba a ser encarregat de negocis i és l'equivalent ambaixador, quan després, 30 anys després, el van proposar com a ambaixador a Madrid, el govern va dir que no perquè havia sigut ambaixador de la república. Però amb el turc no li posa cap mena de pega, per tant el turc continua al seu lloc, canvia de paper, deixa de ser ambaixador i passa a ser cònsul general, però perquè surt a la policia oficial de l'Estat, l'accepten com a cònsul de Turquia, per tant, insisteixo, aquest turc era aquest es deia, ara no sé el nom, perquè els turcs es van inventar el cognom als anys 20 tots, però ja em vindrà, sí, sí, hi havia un turc, sí, sí, i la bandera turca havia estat a algun lloc, i el conviden als dinars i sopars de la colla, o sigui que... El romano jo crec que estava a Madrid, no va arribar a Madrid.
Una casa compartida.
Si vostè té una pista que jo no he seguit, jo la seguiré a partir d'ara, però tota la documentació que tinc, el romà o el polonès tampoc crec que estigués aquí. Tenien constància que tothom anava cap a aquesta zona, però ells no, el cònsol i l'ambaixador jo crec que se'n va anar a França, i després va entrar i es va establir a Sant Sebastià, però els polonesos no van anar a aquesta zona. I jo crec que el romà no tampoc. Però bueno, si vostè té una pista, conseller mirava si Romania tenia algú aquí, perquè potser podria ser. Ja dic, el grec no el tenia controlat, fins que vaig trobar una pista i dic, bueno, podria ser que el grec també hi fos. Per tant, haig d'anar reconstruint pista per pista. Això se'm sembla que hem demanat en fase discoteca, però bueno,
una pregunta. Itàlia i Alemanya es van tenir a Madrid? O van seguint...
Itàlia i Alemanya no hi eren.
No tenia ambaixades.
No tenia ambaixades.
Ah, no?
El novembre del 36, tant Itàlia com Alemanya reconeixen el govern de Franco, per tant deixen de tenir ambaixades. Podrien tenir consulats, però tampoc els tenen. Per tant, els tanquen tots. I de fet, l'últim lloc que té ambaixada Alemanya a Espanya no és Madrid, sinó que se'n van a Alacant, a l'Hotel Victòria. Per tant, ja estaven pensant que s'haurien de marxar. I té l'última ambaixada a l'Hotel Victòria d'Alacant. I del novembre del 36 fins al final de la guerra. I llavors tota la seva representació l'han de fer, ho fa Argentina. O sigui, això és normal, en dret diplomàtic, quan un estat tanca l'ambaixada, li demana a un altre estat que assumeixi els seus afers, se n'encarregui, i dels seus nacionals que es protegeixi. Llavors Argentina comença a acumular Uruguai, Itàlia, Alemanya, Àustria, perquè després Alemanya acaba d'accionar-se a Àustria, clar, va començar a assumir molts més papers. Per tant, Argentina, ja dic, malgrat que marxa, no la podia tractar malament perquè tenia molta representació en molts llocs. I de fet, està un dels punts que els britànics que tenien consulat als dos llocs, quan bombardeixen aquí, el cònsol britànic d'aquí li diu al cònsol britànic a Palma i diu que no bombardeixin aquí perquè estem tots aquí. I per tant, a partir d'aquest moment és quan deixen de bombardejar aquesta zona. Per tant, sí, els alemanys i els italians no hi eren. I tanquen el consulat que va estar durant molts anys a Pau Claris, Mallorca, ara en canvi de lloc, ara són venut, però van estar 90 anys allà, i sí, va haver un punt en què per la seva seguretat van tancar el consulat, i llavors li van demanar a Argentina que assumís la seva representació.
Hola, bona tarda. Mira, m'interessaria que aclarís, que no m'aclareixo jo, quina diferència hi ha entre consulat i ambaixada?
Vale, consulat pot haver qualsevol lloc del món sense que hi hagi capital. L'ambaixada és per representació política. I per tant està normalment a prop del govern, del país en què està acreditat. I per tant, per poder tenir una ambaixada n'hi ha una només i està on està el govern. Normalment és la capital. Consulat hi pot haver a tants llocs on hi hagi nacionals. Per tant, pot haver consulats a Barcelona, a Tarragona, pot haver-ne a Girona, perquè l'important no és la representació política davant de les autoritats, sinó protegir els nacionals. I per tant, si hi ha nacionals en aquell lloc, s'obren consulats. Barcelona té uns 100 consulats perquè hi ha de tot el món, des del tercer del món, això continua fent la seva vida. En canvi, a Girona em sembla que n'hi ha 6, a Tarragona n'hi ha 5, i a vegades ja va haver un consulat francès a Blanes. Per què? Perquè hi havia una empresa francesa a Blanes, que era el Rompollet, i per tant els interessava, i de fet el director de Rompollet era el cònsol honorari de França a Blanes. Per tant, insisteixo, mentre que té una certa lògica que on hi hagi, i sobretot si hi ha comunitats de gent expatriada, tenir un consulat per protegir-los, però això no ve d'ara, això ve del segle XIII. El consulat de Mar famós, que és bàsicament la codificació del dret civil, de dret mercantil, ve perquè en aquella època, quan s'anava al que avui en dia és Líban, o Israel, o Palestina, feien comunitats, feien enclaves on hi havia comunitat de gent, llavors aquesta gent representava davant de les autoritats locals i els donava el poder per jutjar els seus problemes, perquè en aquella època l'aplicació del dret era no territorial, sinó personal. I per tant, els àrabs no aplicaven el dret nostre i ho encarregaven al cònsol. Per tant, els cònsols tenien una facultat molt més àmplia de jutjar i tenir una certa capacitat de policia. I per això dic, no importa on està el govern, i de fet poden tenir relacions consulars sense reconèixer el govern. Hi ha hagut casos, Espanya tenia relacions consulars amb temps de Franco, amb Romania de Ceaușescu, o la República Democràtica d'Alemanya perquè no volia reconèixer l'Estat. Però com que hi havia espanyols i hi havia relacions comercials, hi havia un consulat que tenia aquestes relacions. Per tant, insisteixo, el consulat no vol dir relacions polítiques, no cal que estigui a la capital, en canvi l'ambaixada sí. I per tant, l'excepcional aquí és que hi hagi ambaixades. Que vinguessin aquí els consulats també, i de fet la República no li agradava que els consulats estiguessin en aquesta zona perquè creu que haurien d'estar a Barcelona, però aquí estava Iugoslàvia, i dic, fins i tot fan un toc d'atenció i ells estableixen on van tota la resta perquè estan millor. No sé si li contestat, però la relació política és ambaixada, la relació cultural, promocional, de servei als nacionals, és el consulat. I de fet, quan vostès van a una ambaixada a demanar el visat per anar a un país, no van a l'ambaixada, van al consulat que hi ha dins de l'ambaixada, perquè és les funcions que han de desenvolupar, que són lleugerament diferents.
Alguna altra consulta?
Perdó, tota aquesta gent cobrava?
Bona pregunta. Els diplomàtics sí que cobraven. I de fet, no us he explicat abans, però ja he dit que molts d'aquests feien una espècie d'obra benèfica donant de menjar als nens. El suec, el brasiler i jo crec que el belga demanen que el seu país els hi pagui tot això. Ells ho posen de la seva butxaca, i quan m'estic gastant aquests diners amb donar de menjar a tota la població local que tinc sota la meva protecció, a veure si m'ho pagueu. I altres països ho van dir, si tu el gastar els diners com donant, fent obres de caritat, és el teu problema, nosaltres no pagarem això. Però tot això consta. Sí, sí, cobraven, però com que cobraven divises, la moneda de la República va anar perdent valor fins al final de la República. Bàsicament, la moneda de la República valia, la pesseta republicana valia una desena part de la pesseta de Franco, per tant valia molt poc. I llavors amb divises, un anava amb francs francesos, amb la divisa que cobressin a França, traient una quantitat de diners estratosfèrica i podien gastar el que volguessin. I normalment a part compraven el menjar a França, per tant ells jugaven avantatge. Cobrar, cobraven, i per tant, insisteixo, cobraven i fins i tot tenien un plus de perillositat, perquè era una zona molt més perillosa. I tenien molta més rotació, perquè normalment, quan estava en una zona de conflicte, no s'estan un any sense tornar, sinó que anaven rotant molt més ràpidament, sobretot els britànics, que això ho tenen molt més estructurat. Però cobrar, cobraven. I els honoraris, que normalment no cobren, jo crec que ja els hi compensava poder tenir el passaport, diguem, consular i poder dir que tenia una certa inviolabilitat i una certa immunitat. Per tant, ja els anava bé, també. I estaven tot aquest grup de persones que tenien doncs, uns certs avantatges i els tractaven amb deferència, clar.
Era normal que en aquella època hi haguessin tantes ambaixades i tants consulats aquí?
Bona pregunta. Avui en dia hi ha 193 estats al món. En aquella època n'hi havia molts menys. L'estàndard, mirant Lisboa, mirant Madrid, mirant París, podia haver 25 ambaixades, per tant, moltes més de les que hi ha avui en dia. I ja dic, algunes van tancar, però en total n'hi havia 17-18, per tant, no era una mala xifra. Clar, avui en dia tenim Austràlia o tenim Canadà. En aquell moment l'Austràlia i Canadà està representat pel Regne Unit. Irlanda tenia una ambaixada a Madrid que la va tancar, però no tenia representació. Finlàndia, explico Finlàndia que és una cosa una mica singular, Finlàndia van tancar l'ambaixada a Madrid el juliol del 36, van deixar encarregat un tio amb les claus, el senyor no sé què, que era el porter, i tu te cierres l'ambaixada. I què va fer aquest home? Doncs va obrir la porta i va tenir això, 250 asilats que estaven allà protegits i va començar a posar banderes finlandeses per tot arreu per estar protegit, perquè si hi havia la bandera finlandesa no hi entrarien els milicians i per tant estaven protegits. Fins que algú va descobrir que aquest tio no era l'ambaixador, sinó que era el tio que tenia les claus i van entrar i els van detenir a tots, però bueno, això són coses que passaven. Per tant, no és una mala xifra en aquell moment. I insisteixo, després a partir del novembre del 36, comença a haver gent que reconeix un estat i no reconeix l'altre, per tant no poden estar a tots els llocs. Tenir 17-18 ambaixades en aquell moment en aquesta zona era relativament una bona xifra, per tant no era un país que et podia ignorar, sinó un país que tenia una certa representació. Jo crec que complet, ara ja som de...